Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Són les 4 i 6 minuts, encetem la segona hora del Tot anirà bé. Ja hem vist, com d'alguna manera, mentre que en altres qüestions la cosa doncs no generava aquest grau, no dic de crispació, però sí que s'assembla una mica, quan hem arribat a tocar el tema dels Jocs Olímpics d'hivern, aquí s'han encès totes les alarmes. Senyor Joan Mena, com està? Bona tarda.
Molt bona tarda, molt bé.
Com va la vida?
Va bé, vosaltres bé també.
Molt bé, eh? Vostè en ple pont aeri, no? M'imagino.
Bueno, nosaltres som més d'AVE que de pont aeri, que contamina
caramba,
menys.
Caramba, comença, sí. Comença a fer política des de la primera, fins i tot des de la cordialitat. Està
sí,
molt
sí,
bé,
sí.
No, això?
Però
no
sí,
la fa no. Mai, l'avió, per anar a Madrid, vostè?
Alguna vegada l'he hagut d'agafar, diguéssim, per obligació gairebé, perquè no hi havia places al tren, però La veritat és que l'alternativa del tren és molt més...
Es pot treballar, no? Ara han millorat, a més, la cobertura d'internet,
sí,
no? Dins l'AVE.
Sí, wifi, sí, sí.
Està molt bé.
Està bé, està bé.
El senyor Joan Mena, com saben, és diputat en Comú Podem al Congrés, és porteu de Catalunya en Comú. No sé si comença parlant del que estàvem parlant, que és el tema dels Jocs Olímpics d'hivern, que això que era molta polseguera, no? Aquest tema, està clar quina és la postura, l'hem vist aquesta setmana al Parlament d'en Comú Podem, no?
Sí, nosaltres el que estem dient és que primer no coneixem molt bé quin és el detall d'aquesta proposta que està fent el govern de la Generalitat, no? Per tant, jo crec que no només, diguéssim, com a deferència cap a la resta de grups parlamentaris que no formem part del govern, sinó sobretot per la ciutadania, no? Si ens hem de posicionar, si la gent del Pirineu s'ha de posicionar sobre els Jocs Olímpics, com a mínim hem de conèixer què vol dir, no, aquest projecte. I el que nosaltres tampoc entenem és que hi hagi comarques que són importants si es vol apostar per això, com pot ser doncs, el Berguedà, el Ripollès, que no estiguin doncs, incloses en aquesta consulta que es vol fer, quan nosaltres partim de la base que aquest no és el model de transformació que necessita Catalunya i tampoc és un model, és a dir, que el que fa aquest model és bàsicament doncs, obligar a aquestes comarques que continuïn depenent doncs, del turisme, del clima, i en canvi no buscar una alternativa de transformació molt més estructural.
Però jo estic d'acord amb vostè, no, és que ho acabo de dir, fa dos minuts, no? Que efectivament a mi em falten dades.
Clar.
És a dir, que estem tots opinant sobre una qüestió que en realitat no acabem d'entendre, no acabem de saber ben bé en què consisteix. No?
Totalment d'acord, jo crec que és una de les principals mancances, no? Que no coneixem. S'està parlant molt de si es fan, de si no es fan, de qui les pot fer, de qui amb qui podem col·laborar per fer-les, però en canvi no s'està parlant de què vol dir, no, aquest projecte, especialment pel Pirineu, per unes comarques que ja estan, diguéssim, doncs molt sotmeses al turisme, no? I per tant, doncs, el que nosaltres creiem és que pot ser una oportunitat d'alguna manera en aquests moments, no? I també amb els fons que vindran d'Europa, que són uns fons de transformació i de reindustrialització de Catalunya, doncs de pensar també un model productiu molt més important pel Pirineu.
Estic somrient perquè ara que parlava dels fons, senyor Mena, que com continuem així, més que The Next Generation, serà The Next Next, no? Si seguim així.
Bueno, nosaltres estem treballant, no?, perquè puguin arribar el més aviat possible. Hem sigut un dels primers països de la Unió Europea a qui se'ns ha dit que sí, que arribaran aquests fons. Ara hem de veure també en quins són els projectes que es destinaran a aquests fons perquè, repeteixo, no només per Catalunya i per comarques doncs, tan importants per nosaltres com poden ser les comarques dels Pirineus, sinó pel conjunt de l'Estat, aquesta és una oportunitat doncs, per blindar-nos i deixar de ser doncs, el país del turisme d'Europa i del totxo i doncs, apostar per un model de transformació important.
En qualsevol cas, és veritat que el turisme i el totxo han donat moltes alegries a segons qui, és veritat.
Sí, sí.
El tema del turisme ha estat un segons qui molt més ampli, perquè són molts els sectors que s'han vist beneficiats, i sense deixar encara el tema dels jocs, el fet de que la candidatura sigui Pirineus-Barcelona, i ara que se'n parla tant de que Barcelona per pistonada davant de Madrid, per exemple, que en parlem d'aquí una estona, el fet que celebressin uns jocs d'aquestes característiques no contribuiria a tornar a posar Barcelona allà on ja la van posar, els Jocs Olímpics?
Jo és que, torno a repetir, no sabem de què van aquests Jocs Olímpics, no sabem en què consisteix aquest projecte, no? No tenim més informació que la que hem conegut doncs, a través dels mitjans de comunicació que ha facilitat el govern i, per tant, doncs, el que nosaltres diem, no per deferència als grups parlamentaris, sinó al conjunt de la ciutadania, doncs és, d'alguna manera, presentar aquest projecte i, a partir d'aquí, l'ideal seria que tot el país es pogués posicionar, sobretot si són uns jocs orientats en clau catalana, no? No només Pirineus, sinó Pirineus-Barcelona. I si ni tan sols tenen previst que el Berguedà o el Ripollès o el Solsonès hi puguin vulguin participar en aquesta consulta, m'imagino que tampoc voldran que Barcelona hi participi, no? Per tant, a partir d'aquí, doncs, és un model que no ens interpel·la i que des d'en Comú Podem, doncs, ens deixa, diguéssim, més dèficits, és molt més precari com a model que del que ens agradaria.
Clar, parlem d'aquesta cosa a la que fèiem referència de Barcelona i Madrid, Madrid i Barcelona, que està tothom molt, molt preocupat, en entrem en la resta d'assumptes, eh? Però vostè que està en un peu a cada ciutat, sí, veu que efectivament això està passant?
Jo això no ho veig, és a dir, el que jo sí que detecto és que Barcelona té un projecte de transformació, només cal veure, no, les superilles, el model de mobilitat que s'està imposant des de l'alcaldia d'Ada Colau, i en canvi Madrid està fent passos enrere, no? Va retirar el Madrid Central, que era un projecte de l'alcaldessa Carmena, doncs, molt ambiciós, en clau europea.
Ha retirat seguir... el que ha pogut retirar, no?
Sí, sí,
perquè
el
la
que
justícia...
Però es nota la diferència, és a dir, jo que, que passejo pel Madrid Central... Hi ha una diferència molt important quan passeges i has de cedir el pas al cotxe, quan el peató, no, la persona que va passejant, és qui d'alguna manera, doncs, té la prioritat. I això ho estem veient, com Barcelona s'està convertint en una ciutat referent, no, en aquestes polítiques de mobilitat. Estem veient que Barcelona també és la ciutat de l'Estat que més inversió social ha fet. Això es detecta també, doncs, a la manera, doncs, d'intervenir d'alguna manera amb la ciutadania més vulnerable. Jo no sé si va ser ahir o abans d'ahir, des de l'Ajuntament es van anunciar, doncs, un projecte perquè cap nen del nostre país es quedi exclòs de les activitats extraescolars. Jo, que vinc del món de la docència, sé l'important que és, no? Que fora de l'aula, fora de l'horari reglat, d'alguna manera, no hi hagi aquesta desigualtat que es dona en funció de la renda de les famílies. I això Barcelona és capdavantera, no? Per tant, bueno, jo crec que si deixem algunes altres idees que alguns han volgut situar, sobretot en campanya, que jo també vaig viure la campanya de les eleccions autonòmiques de la senyora Ayuso, la realitat de Barcelona és una ciutat que té un projecte. És evident que hi haurà qui no comparteix aquest projecte, no? I que, per tant, doncs, voldrà d'alguna manera evitar que aquest projecte es desplegui. Però jo crec que Barcelona té una personalitat i un projecte polític propi que no el detecto, que no el veig en Madrid.
Per què creu vostè, no tenia pensat parlar-li d'això, però que agrada tant a Ayuso?
Doncs,
perquè agrada molt.
Hem de veure a qui agrada.
Bueno, sí,
jo,
sí.
Clar, segons quins barris de Madrid no els hi agrada gaire. La gent que no pot anar a la sanitat pública i no té diners per anar a la sanitat privada no els hi agrada. La gent que no pot anar a la universitat pública no els hi agrada.
Però es compra les enquestes d'intenció de vot, eh?
Sí, però bueno, clar, hem de veure també quin perfil, no, al final és el que vota. El que ha fet, per exemple, parlant de mitjans de comunicació i de la importància que tenen també els mitjans de comunicació públics, el que ha fet amb Telemadrid és un pas enrere brutal que tothom està veient, doncs, que no, diguéssim, que no treballa en clau democràtica, no, i de consolidar la informació com un element fonamental de la nostra democràcia, no? Per tant, jo crec que la senyora Ayuso el que està fent és un Madrid que serveixi només a la gent, doncs, que pot arribar a final de mes i que probablement es pot permetre una sanitat privada, una educació privada, anar a la universitat privada i mirar mitjans de comunicació privats, no? Però tota aquella persona que necessita el que és públic, i la majoria de la gent treballadora, al final, si arribem al final de la nostra vida, és gràcies a allò que és públic, doncs queden despenjats aquest projecte.
No, perquè, i canvio de tema, però insisteixo que la meva intenció no era ni de bon tros, de parlar de la senyora Ayuso, però clar, les xifres li han anat bé, no? Les xifres. Estic pensant en tot el tema de la restauració, sobretot amb el tema de les restriccions, no? Que aquí veus com gent, jo tinc un amic que té un bar, ell era absolutament independentista, i a dia d'avui sembla que hagi de militar en el partit d'Ayuso, no en el Partit Popular, però en el partit d'Ayuso, no? Clar, això és molt difícil d'entendre, no?
Jo crec que la senyora Ayuso ha comès una irresponsabilitat molt greu, que és fer de la pandèmia un element de confrontació política, és a dir, quan la ciutadania més necessitàvem que els representants polítics anessin a una i que tots més o menys remessin cap al mateix camí, ella va utilitzar la pandèmia en clau de confrontació política, i a mi em sembla, doncs, que és una irresponsabilitat des d'una administració important com és la de la Comunitat de Madrid. I també ha fet una altra cosa que a mi em preocupa, i és, doncs, d'alguna manera això, no? Utilitzar la pandèmia i veure com pot treure rèdit polític en aquesta pandèmia, encara que sigui sense escoltar què és el que deien els experts sanitaris. Jo crec, i sempre ho he dit, que en aquesta pandèmia els polítics podem tenir opinió, però qui havia de marcar les pautes de comportament havien de ser els científics, perquè són els que tenen coneixement. I, en canvi, la senyora Ayuso, doncs, el que deien els científics no li feia gaire cas, i, en canvi, doncs, utilitzava aquesta pandèmia com un element de confrontació. I a mi em sembla que això és una irresponsabilitat sempre, però més en un moment tan greu com el que hem viscut en aquest moment, perquè no ha sigut una situació, diguéssim, que s'ha produït a Espanya i no a un altre país. És que ha sigut una pandèmia mundial, que cap govern tenia garanties de quina era la millor solució, i que si no anem tots a una, al final entràvem en una dinàmica, doncs, de desorientació del conjunt de la població, que pot acabar farta i esgotada, però que jo crec que s'havien de primar els criteris científics.
Quines ganes de treure's la mascareta, no?
Moltes ganes. I tornar a abraçar-nos. Jo, moltes vegades, més que la mascareta, una abraçada i alguns petons també els trobem a faltar.
Sense mascareta.
Sense mascareta, no, per suposar.
Perquè sí, petons sí. I amb mascareta no seria sentit. Absolutament terrible. No? Fa una estona, ara que parlem de confrontació política, no? Hem tingut l'oportunitat de saludar la diputada socialista al Congrés, Mercè Parea, i amb ella hem parlat, lògicament, del tema del dia, la reforma laboral. I he fet una broma, no? He dit, ostres, és curiós, perquè estem parlant de que per fi, després de molt de temps, aconseguim tenir una reforma laboral amb el vistiplau de govern, sindicats i patronal, que semblava que era el més complicat, i després el que estem veient és que el més complicat és que es posin d'acord els partits polítics amb això, no?
Sí, jo crec que aquí, doncs, probablement tenim molta cosa a dir, no? I en aquest sentit, nosaltres el que estem fent aquests dies és també interpel·lar Esquerra Republicana, que és un soci important també per poder tirar endavant la reforma laboral, que escoltin el que estan dient els sindicats, és a dir, que Esquerra Republicana faria bé escoltar què és el que està dient Comissions Obreres o la UGT, no? Que són els que saben també de quina són les relacions laborals, de què és el que necessiten els treballadors i les treballadores, i en aquest sentit, doncs, estaria bé que deixessin la calculadora electoral a una banda i pensessin els interessos dels treballadors i de les treballadores, no? Perquè en aquest sentit ningú entendrà que Esquerra Republicana no doni suport a una reforma que millora objectivament, perquè això no ho discuteix ningú, les condicions laborals que tenen els treballadors i les treballadores en aquests moments, no? I que també entenguin que aquesta reforma laboral no és el punt final. A partir d'aquí podem continuar negociant millores en l'àmbit laboral pels treballadors i les treballadores, perquè en això està aquest govern de coalició, en això està la ministra Yolanda Díaz, que per cert aquests dies està aquí a Barcelona, i ens agradaria que en això també estigués Esquerra Republicana de Catalunya.
Crec que al senyor Illa no li ha agradat massa aquesta trobada que va haver ahir entre Yolanda Díaz i el conseller Torrent, no?
Doncs no he parlat amb el senyor Illa, no sé quina és.
No, jo tampoc, però home, ho ha dit públicament, no? Ha dit que sí. És que potser li donava més valor representatiu al conseller Torrent que no pas als sindicats, no?
Bueno, jo crec que està bé. La senyora Díaz s'ha vist amb els representants sindicals, no? Ha parlat, doncs, amb el senyor Pacheco, ha tingut reunió, una trobada amb els delegats sindicals de Comissions Obreres, una altra amb els delegats sindicals de la UGT, i està bé que també dialogui amb el govern de la Generalitat de Catalunya. És a dir, si portem 10 anys, per desgràcia, en què les relacions entre Catalunya i Espanya han estat molt trencades, no? En les que les relacions entre el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat estaven en una anomalia democràtica perquè no hi havia relacions, que ara aquestes relacions es destensionin, a mi em sembla que és una molt bona notícia i m'agradaria que el senyor Illa també ho veiés com a bona notícia.
M'agrada molt perquè vostè mateix em va portar un tema a l'altre. Ara parlem d'això, no? Les relacions entre els governs, no entre Espanya i Catalunya, sinó entre els governs d'Espanya i de Catalunya. Com veu vostè aquestes relacions ara mateix?
Jo ho veig molt millor i suposo que això ho veu tothom, no? Objectivament, les relacions han millorat. Objectivament, tenim un govern de l'Estat que dialoga amb el govern de la Generalitat, tenim uns ministres que dialoguen amb els seus interlocutors a Catalunya, i això, sense cap mena de dubte, ens beneficia als catalans i les catalanes, independentment del color polític que sigui. Que el govern de l'Estat no tingui bones relacions amb el govern de Catalunya, a qui més perjudica és als catalans i les catalanes, no? Per tant, sortir d'aquesta situació d'anomalia democràtica, que és el que hem aconseguit, i humilment amb l'aportació d'En Comú Podem, que saps que en algun moment vam ser els únics que apostàvem per una taula de diàleg, no?, per destensionar aquesta situació política, per els indults als presos del procés i tots aquests temes que moltes vegades els hem defensat molt en solitari, perquè ni ens han acompanyat el Partit Socialista ni tampoc Esquerra Republicana, i menys encara Junts per Catalunya. Avui això ja està sobre la taula, avui ja tenim aquesta situació amb menys tensió política, i repeteixo, això a qui beneficia sobretot és als catalans i les catalanes, que necessiten dels serveis públics i que necessiten d'una gestió política, doncs, que sigui potent.
El dilluns va estar en aquest programa Xavier Trias, el que fora alcalde de Barcelona, però també conseller de Sanitat. De fet, vam parlar molt poc de Barcelona i vam parlar molt més d'aquest tipus de qüestions, no? Ell deia que trobava a faltar la política, és que no ho diré tal qual, no? Però es referia a la política de la foscor, és a dir, la política de veritat, de negociacions entre partits que no tenen ni focus posats ni tenen càmeres de televisió al davant, no? Una vegada es té la sensació, que segurament és erroni, no? Però quan veus els moviments, com d'alguna manera Esquerra Republicana recolza els pressupostos a Madrid, com aquí es tira endavant aquesta taula de diàleg després de tot aquest temps, efectivament hi ha converses de, per sota la taula, no? Sense càmeres, anem a dir, sense testimonis. I això és bo, no?
Això és bo i això és important que passi, no? Jo crec que de moltes vegades el focus mediàtic, no?, i els mitjans de comunicació, que tenia un paper fonamental, doncs també és bo que les converses i les negociacions es puguin dur a terme amb una certa discreció, no?, i amb una certa, doncs, autonomia de no dependre del titular del dia, que moltes vegades és el que acaba matant a la política, no? I per tant, doncs, que siguem capaços de negociar és fonamental, però per mi és importantíssim que aquesta negociació també superi les parets del Congrés dels Diputats, en el sentit de que no ha de ser només una negociació en termes polítics, no? Per això la reforma laboral és tan important, perquè hem de ser capaços de posar-nos d'acord no només grups parlamentaris que tenim ideologies diferents, sinó que hem sigut capaços que es posin d'acord els sindicats i la patronal, que també defensen interessos diferenciats, no? I per tant, si els agents socials han sigut capaços de posar-se d'acord i posar per endavant l'interès general i els interessos dels treballadors i les treballadores, jo crec que els partits polítics tenim l'obligació d'estar a la mateixa alçada.
Vostès, que efectivament negocien de manera, allò, en primer terme, lògicament, no?, perquè formen part del govern espanyol, negocien a Madrid i també negocien a Barcelona. Com tenim aquest tema? És a dir, ho dic perquè vostès han parlat molt d'una unitat d'esquerres, recordant segurament aquells temps del tripartit, no?, que tenien, que tampoc fa tants anys d'aquesta qüestió, no? Com veu la unitat dels partits independentistes en aquests moments, senyor Mena?
Jo, la unitat dels partits independentistes és cosa dels partits independentistes i és legítim que la busquin i és legítim que la persegueixin. Jo no acabo d'entendre com pot ser que en un país com el nostre, en què la majoria de la societat ha votat en clau esquerra, no pot tenir, doncs, un govern que clarament sigui una aliança d'esquerres, no? Fugint de governs anteriors, que jo crec que tampoc no venen al cas perquè tampoc no responen a la realitat que tenim avui a Catalunya, però és evident que a nosaltres ens agradaria que a Catalunya hi hagués un govern d'esquerres, igual que tenim un govern d'esquerres a Madrid, no?, al conjunt de l'Estat. Està clar, doncs, que dependrà de la correlació de forces que hi hagi. Nosaltres estem treballant perquè aquesta correlació de forces, doncs, sigui el més positiva possible, però per nosaltres és prioritari, no?, que aquesta sortida d'aquesta crisi que estem patint de la Covid-19 es pugui donar i es pugui solucionar en termes d'esquerra.
En qualsevol cas, si un s'imagina, vostè parlava de la responsabilitat dels mitjans, jo estic totalment d'acord, però s'imagina els titulars de l'endemà. En referència a Esquerra Republicana, ho dic perquè segurament és una factura que haurien de pagar i amb un cost alt, no?, el posar-se a fer política amb el Partit Socialista i deixar de banda, en aquest cas, a Junts per Catalunya.
Jo, més enllà del que diguin alguns mitjans, que està clar que molts mitjans responen també a alguns interessos, a alguns econòmics i d'altres també interessos polítics, jo crec que la majoria dels electors i de la gent que vota clarament entendrien que Esquerra Republicana i el Partit Socialista es posin d'acord, perquè això ja s'ha superat, no? Tenim, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, doncs el soci de govern del govern de la senyora Colau amb el PSC és Esquerra Republicana, no? Si s'han aprovat pressupostos,
el soci,
ha sigut...
Jo no sé si ho diria així el senyor Maragall, ho dic perquè va estar aquí l'altre dia, i em sembla que com a soci no se sentiria massa identificat.
La majoria de propostes que s'han aprovat al plenari de l'Ajuntament de Barcelona han sigut sigut, doncs, gràcies...
I el 95% de les coses que s'han aprovat al Congrés de Madrid, ens recordava fa una estona la senyora Perea, han estat amb tots els partits, la qual cosa no, on no li fa pensar que PP i PSOE són socis.
I, en canvi, ningú no posa en dubte que hi hagi una aliança entre el Partit Socialista i Junts per Catalunya a la Diputació de Barcelona, per exemple. No? És a dir, que jo crec que les barreres entre independentistes i no independentistes, gràcies probablement també a aquesta situació de menys tensió política, crec que hem sigut capaços de superar-les i arribaran temps en què es veurà molt més clar.
I quan creu vostè que Esquerra Republicana pensarà el mateix que vostè?
Doncs a mi m'agradaria que ho pensés ja, però està clar que això li hauríeu de preguntar a Esquerra Republicana. Jo no puc parlar en nom d'Esquerra Republicana.
Molt bé, no, perquè aleshores, per exemple, la seva visió sobre el que és la gestió del conseller Elena, estic parlant del tema dels Mossos d'Esquadra i del relleu a la cúpula d'Interior, segurament seria un altre. No? Vostè com veu tot aquest assumpte? No?
Jo veig molta foscor, no? Jo crec que s'ha gestionat amb molta falta de transparència. Jo crec que tots estàvem esperançats en que el conseller Elena probablement gestionaria la Conselleria d'Interior d'una manera diferent, no? I l'altre dia va comparèixer en el Parlament de Catalunya i a nosaltres encara no ens ha resolt molts dubtes, no? El principal dubte és si al darrere de la modificació de la cúpula dels Mossos hi ha una voluntat de control polític, que això és dolent pel cos de seguretat més important que té aquest país, que són els Mossos d'Esquadra, no? Els Mossos no han de respondre a un govern, han de respondre al conjunt de la ciutadania, no? Per tant, nosaltres ara el que volem és que sigui directament el president Aragonès, ja que el conseller ha sigut incapaç de donar explicacions, qui resolgui tots aquests dubtes, perquè si no és que tenim un problema important en una conselleria molt sensible, com és la Conselleria d'Interior.
Veurem què és el que diu. El dia 14 de febrer hi haurà compareixença del president de la Generalitat. Mm-hmm. Deien que per marcar el nou full de ruta independentista, no? Li amoïna això?
No, jo crec que el que ens hauria d'amoïnar és si el president Aragonès té un pla, doncs, per veure com sortim d'aquesta pandèmia, no? Per veure com l'altre dia jo llegia també que s'havien incrementat molt les afiliacions a les mútues privades, segurament per la desinversió a la sanitat pública. Em preocupa, doncs, com podem gestionar l'educació pública en un moment, doncs, en què els contagis del Covid estan superant, no? I estan fent que el nostre professorat estigui molt esgotat també psicològicament i emocionalment. I jo crec que aquestes coses són les que ens hauria de preocupar i la que ens agradaria que liderés el govern de la Generalitat. I, evidentment, després té tota la llibertat i tota la legitimitat per decidir qui són els seus socis d'investidura, tot i que jo crec que hauria de tenir clar que algun dels socis que té no semblen gaire lleials al projecte del president Aragonès, no? Però això ja és cosa d'ell.
Veurem què és el que passa, no?
Sí, a veure què passa.
Ens ha tocat viure moments convulsos, no?
Portem molt de temps, amb aquests moments convulsos i no hi ha manera de que la cosa es tranquil·litzi, però bueno, suposo que...
Veu algun motiu d'esperança en alguna cosa o no?
Jo sempre sóc optimista i sempre veig esperança en molts llocs, no? Jo crec que al revés del que opina molta gent, tinc la sensació que aquesta pandèmia sí que ens haurà servit per veure lo positiu que podem aportar l'ésser humà, no?, en aquesta societat, i jo vull ser optimista i vull pensar que això serem capaços de concretar-ho.
És cert que la pandèmia ens ha deixat tota una sèrie de qüestions que sembla que hi ha una certa unanimitat, no? Per exemple, clar, la necessitat de tenir una salut forta.
Exacte.
La necessitat de fer polítiques que tinguin a veure amb la salut mental de la població, que segurament aquí és on tindrem una de les pitjors conseqüències.
No estaven a l'agenda política, sí, sí, per desgràcia, no? Jo crec que la pandèmia ens ha portat un nou sentit comú, que és com ens protegim i com ens cuidem, no?, entre tots i totes, i d'aquí ve la importància de lo públic, la importància de la salut mental, la importància també, doncs, d'una investigació que estigui a l'alçada i no tenir, doncs, investigadors precaris com hem tingut en aquest país durant molt de temps, i per tant jo sóc optimista i crec que farem les coses de millor forma en com s'han fet fins ara.
Iolanda Díaz, Ada Colau, l'altre dia Jessica Albià, que estava aquí al programa, jo li preguntava per aquest lideratge clar,
sí,
de les dones dins aquest sector de l'esquerra. Això és el futur, no, senyor Mena? Begui. No.
Jo crec que el futur està clar que és, no? Diria que és el present, no? El present en clau política és el feminisme. Jo crec que si hi ha alguna mobilització que ha demostrat tenir una clau per transformar l'hegemonia cultural d'aquest país ha sigut el feminisme, no? Avui tenim evidències de que el feminisme des de fa uns anys, no només a Catalunya, sinó al conjunt de l'Estat, jo que per qüestions polítiques també tinc relacions, doncs, amb partits de l'esquerra de fora d'Espanya, de l'àmbit europeu, les mobilitzacions del 8 de març a Espanya s'han convertit en un far, no?, pel feminisme a nivell internacional. I jo crec que això és positiu. I crec que també s'ha demostrat, no només amb el lideratge de la Yolanda Díaz o de l'Ada Colau, podem parlar també pues, de la Mònica Oltra, de la Mònica García, de la Jessica Albiach, com el feminisme...
Estem parlant de la trobada de València, no?
Per exemple, sí, estem parlant de la trobada de València. És un lideratge que governa de manera diferent, que governa pensant en la gent, que governa cuidant a les persones, i jo crec que això doncs, no és, diguéssim, casual que vingui de la mà de les dones que han hagut de patir doncs, una, diguéssim, un masclisme estructural en aquest país des de fa molt de temps, i ara, afortunadament, això s'està canviant.
Ada Colau ja ha anunciat que tornarà a presentar-se. Bé, o que ella... No, té la intenció de
repetir. I el que ha anunciat
repetir,
és
no?
que Barcelona en Comú, com no pot ser d'una altra manera, haurà de fer el procés per reflexionar i per veure qui és la persona que encapçala la candidatura i quin és l'equip que acompanya aquesta persona. No? Per tant, jo crec que les vegades que jo he parlat d'aquest tema amb l'Ada Colau ja està centrada en governar Barcelona, està centrada en acabar de transformar Barcelona i està centrada en aquest projecte que jo crec que s'està demostrant que serveix a la majoria de la població.
És una cosa interessant, aquí ho hem comentat més d'una vegada, no? Sobretot perquè Ada Colau, jo això ho he parlat fins i tot amb ella mateixa, no? És a dir, recordo una vegada que li vaig preguntar què sent quan parla de... què pensa quan sent a parlar de la Colau, no? Perquè la Colau, com diria jo, la majoria d'alcaldes de Barcelona, això també passava amb l'Hereu o amb el Trias, no? Acaben sent com una mica els responsables de tots els mals de les persones, no?
Sí, sí.
I en canvi, d'una altra banda, és veritat que l'actual consistori barceloní està sent posat fins i tot com a exemple per part d'institucions mundials. Estic pensant a l'Organització Mundial de la Salut, quan va apostar per, efectivament, el pla de les superilles i també de les àrees verdes, no?
Sí, sí.
Com ho porten vostès, aquesta dualitat, no?, del que diuen uns i el que diuen els altres?
Jo crec que el pitjor que passa moltes vegades, i això ho pateix l'Ada Colau en primera persona, és aquesta ofensiva en contra, fins i tot amb bulos i amb fake news, no? L'ha viscut el ministre Alberto Garzón, amb el tema de les macrogranges, per exemple, i la senyora Colau també, no?, ha patit notícies d'aquest tipus, i a mi em sembla doncs, que tu pots confrontar el model de ciutat que té la senyora Colau, però l'has de confrontar amb unes formes que siguin democràtiques i dient la veritat, no? I a partir d'aquí la ciutadania és lliure i decidirà a qui vol votar, no? Però amb aquesta campanya moltes vegades de perjudicar a Ada Colau, fins i tot fent mal a la imatge de la ciutat de Barcelona, em sembla que és una irresponsabilitat que tenen sovint determinades dretes.
Sobretot perquè només serveix per convèncer els ja convençuts, no?
Sí, jo crec que això al final mou poca cosa i el que pot situar és un escenari de tensió política i de confrontació política que no beneficia al conjunt de la ciutadania.
Aquesta setmana ja no torna a Madrid, no m'imagino?
Sí, aquesta setmana no, aquesta setmana, la setmana que ve.
O sigui, que toca cap de setmana tranquil·litat a casa.
Bueno, moltes vegades a casa no hi ha gaire tranquil·litat perquè quan estem tota la setmana fora, al cap de setmana...
Toca fer rentadores, ara no em digui que toca fer rentadores.
A banda de fer rentadores hem de fer també feina de partit, feina d'actes, no?, de reunions...
Això un dia haurem de parlar de com els agrada als polítics treballar en cap de setmana. No?
Bueno... A mi m'agrada tenir contacte amb la gent i el cap de setmana és un bon moment per tenir contacte amb la gent, no? Yeah. I jo tinc la sort, i això us passa també moltes vegades amb els periodistes, que una part de la feina és relacionar-se amb la gent i això a mi m'agrada molt.
Molt bé. Doncs m'agrada molt que vingui a relacionar-se una estona amb nosaltres. Li agraeixo molt que hagi vingut avui al nostre programa a donar el
gràcies
seu punt de vista sobre tots aquests assumptes que no han estat pocs, precisament. Senyor Vera, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.